Molt bon dia. Escolten Ràdio Sant Cugat i avui parlem amb Hora Bruixa, el col·lectiu de dones feministes i revolucionàries de Sant Cugat. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Cugat la Maria Gordillo i la Júlia Somoza. Moltes gràcies per haver vingut i benvingudes.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Us hem convidat perquè feu 10 anys, el vostre col·lectiu fa 10 anys a Sant Cugat, 10 anys de molta lluita feminista que mai pot acabar. Com valoreu aquests 10 anys, aquest desè aniversari?
Bueno, estem molt contentes de poder-los celebrar. Això vol dir que fa 10 anys que unes companyes van començar a organitzar-se i que durant tot aquest temps no hem fet més que créixer. Llavors, ser aquí avui vol dir com això, no? Com que hi ha hagut tota aquesta trajectòria i és una trajectòria que ens agrada molt reivindicar i valorar i celebrar.
Per què va néixer Hora Bruixa fa 10 anys?
Hora Bruixa va néixer en un context on van néixer molts altres col·lectius, en un context bastant convuls, no? Amb un govern del PP, amb un ministre, no? Gallardón, que...
Sí,
ara per un moment, he creuat Gallardón i Garzón, perdoneu, amb un ministre Gallardón que pretenia un cop més, no?, fer un embat contra els drets sexuals i reproductius de les dones, no?, i el seu intent, una vegada més, com ha passat, no?, tantes altres vegades a la història, els seus intents d'anar contra un col·lectiu i contra els drets d'un col·lectiu, com aquest que són, no?, les dones, doncs va resultar en protesta i lluita. I aquesta organització i mobilització, no?, que neix als carrers, és un clima perfecte, no?, perquè les companyes veiessin que feia falta alguna cosa més que només manifestacions, no?, una mica com hem pogut anar veient després, bueno, i suposo que en parlarem, no?, amb els 8 de març que han seguit, no?, aquest punt de dir, vale, més enllà de mobilitzar-nos, necessitem sostenir la lluita i l'organització, perquè aquesta gent està organitzada cada dia a la seva vida, no?, posseix tots els mitjans de control i d'embat contra nosaltres, nosaltres necessitem també espais propis d'organització.
De fet, el 8 de març és una data que en el calendari es guarda, no?, en el nivell periodístic s'en parla molt, però des de col·lectius com el vostre el que es busca és que no només, com deies, no, es parli el 8 de març. Creieu que s'ha trencat una mica més amb això de només es parla de feminisme el 8 de març i avui, que és 2 de juny, no, però aquí sí?
Sí, o sigui, no sempre és positiu això, no? O sigui, sí que hem vist que en els últims anys hi ha hagut un canvi molt gran en com es llegeix el feminisme a nivell social, polític, no? O sigui, ha passat a ser una cosa pràcticament mainstream i això vol dir també, doncs, que el poder ha utilitzat això per fer-se el seu, no? I l'ha disfressat de, bueno, d'aquest suposat feminisme liberal o com li vulguin dir, no? I llavors acaba passant això que per nosaltres és super contradictori, de que Zara faci samarretes feministes cosides per dones explotades, no? Com veiem com tot això passa, i això també el que fa és com desvirtuar una mica la nostra lluita. Per això, bueno, doncs sí que veiem que se'n parla molt més, però que no sempre això és una bona notícia.
És un feminisme d'aparador, considereu?
Sí, total. Bueno, és que no el considerem feminisme, potser, no?
Sí. Bueno, és aquesta contradicció de fer veure que tu pots acabar amb un sistema de, no, d'explotació, amb la vivència que patim les dones, com si aquesta estigués deslligada, no?, de la que pateixen altres col·lectius, o si fos, com si fos diferent, o fos la mateixa vivència la que viuen les dones treballadores que les dones, no?, riques, que fos la mateixa vivència la que viuen, no sé com dir-ho, les persones racialitzades que no racialitzades. No és aquest punt de fer veure que tu pots acabar amb una part només per fer el sistema en el que vivim, no?, una mica més... no sé com dir-ho, més aparentment bonic, no?, o just, i no tocar amb els problemes d'arrels que generen les opressions que patim com a, bueno, com a dones, com a lesbianes, com a, no, o sigui, en general, res es pot separar. Nosaltres sempre ho hem reivindicat des d'aquí, per això no és un col·lectiu feminista només, no? Quan parlem de revolució no és perquè, no ho sé, perquè siguem joves i creiem que la vida no, s'ha de ser molt radical. Nosaltres pensem que hi ha una necessitat de canvi radical i total del sistema i la societat on vivim.
A Sant Cugat com està aquest estat de salut? El veieu bo, no? Veieu que hi ha molt aparador, moltes paraules però poques accions?
Sí, o sigui, bueno, Sant Cugat, veiem com en els últims anys han crescut moltíssim, per exemple, tot el que són centres d'estètica, no? Tot el que, bueno, tot el que va cap a la imatge corporal de les dones especialment. Sí.
és aquesta ciutat on mai passa res, no? I nosaltres no parem de rebre doncs, denúncies de dones que pateixen violència masclista, que potser han anat a Mossos i no han trobat resposta, denúncies i agressions, no?, que ens arriben de llocs on hauries de poder anar tranquil·lament, pel carrer, al gimnàs, a molts llocs, no?, on en aquesta ciutat on aparentment mai passa res, però igual que no passa res a nivell, no?, de violència masclista, no passen res amb altres coses, a la que grates una mica, no?, veus que sí. Que...
Quin és l'acompanyament que fa una bruixa, per exemple, en problemes tan greus com la violència masclista?
Bueno, nosaltres no som un col·lectiu d'acompanyament de violències com a tal, però evidentment moltes vegades rebem, no?, de pues, jo que sé, ja sigui per xarxes, a nivells personals de contactes de persones que han rebut violència. Llavors fem el que podem com a dones, com a companyes. Llavors, doncs depèn del cas, hem fet des de comunicats públics, pressions als espais que fes falta, accions, per exemple, no? Doncs estic pensant en espais d'oci nocturns o espais on han passat coses, doncs sí que hem fet accions concretes, però al final nosaltres creiem que la violència masclista no és només donar una resposta, sinó que el que intentem és fer campanyes, fer sensibilització, anem als instituts, anem als caus i esplais, no?, perquè creiem que això comença abans i que el que hem de fer és educar la societat perquè això deixi de passar.
De fet, l'educació és la part més clau de tot plegat, del gran canvi que es comença des de ben petits. De vostra feina amb les escoles ha estat increixent, és a dir, heu anat ampliant, teniu algun projecte en ment perquè totes les escoles hi hagi aquest espai de conversa diari?
Bueno, és veritat que durant molts anys hem anat fent tallers de manera una mica, o sigui, no d'una manera molt sistemàtica, sinó que quan ens han anat arribant els hem fet, però més enllà d'això també estem fent feina constant amb escoles coeducatives. Ja fa anys que fem una campanya de Nadal conjunta per reivindicar que les joguines no siguin sexistes, hem parlat de coeducació, hem parlat de llenguatge a les escoles, no? Tot això fa anys que ho treballem conjuntament amb escoles coeducatives. També, per exemple, Sant Valentí és un moment on intentem apropar-nos molt sobretot als instituts, no?, per reivindicar models d'amor que s'allunyin de relacions que s'allunyin de l'amor romàntic. I sí, bueno, jo crec que sí que és una cosa que ens agradaria, però al final arribem on podem, però sí que es va fent feina, sí.
Que amb això sí que crec que hi ha un tema, que és que nosaltres estem, jo crec, convençudes, no?, tot el tema, bueno, el que es diu a vegades, no?, l'educació és una arma carregada de futur, i sí que és veritat, però amb molts dels exemples que hem dit ara, no?, nosaltres fem campanyes al Nadal i anem a sensibilitzar, no?, però és difícil de creure que nens que viuen, no?, nens i nenes, infants a les escoles que viuen dins d'un sistema, no?, on el catàleg, tot reprodueix, no?, i bombardeja de forma estructural una societat que està organitzada perquè els nens creixin des de superpetits amb uns referents concrets, les nenes amb uns altres, no?, on no hi ha marge a la diversitat de gènere, on no hi ha marge a cap tipus de diversitat. El que nosaltres puguem fer o el que les mestres puguin fer, no?, xerrant cada dia a les escoles, té un impacte, és evident que tenir referents i veure que hi ha altres formes de veure les coses és interessant, però aquí és on nosaltres veiem que amb l'educació és necessària però no és suficient i no n'hi ha prou només, no? I lligaria una mica amb el que parlàvem abans del feminisme aparador, d'intentar només donar-li voltes a l'embolcall sense canviar allò que és profundament injust, que és l'organització de la societat i pel que és, no sé com dir-ho, no fer veure que les dones i els homes existim i som diferents perquè som diferents. Aquí hi ha una voluntat, hi ha una necessitat de que les dones complim un paper concret dins la societat, no? La societat no reprodueix sense que la meitat de la població estigui treballant de forma gratuïta per fer-la sostenible, no? I si això no ho canviem, podem educar-nos per ser lliures, però aquí hi ha una limitació gran que és una falsa, no?, com sensació de llibertat, que evidentment nosaltres pensem que l'educació és una eina clau en la transformació.
De fet, crec, tinc la sensació, no sé si vosaltres us passa també el mateix, que ens hem passat durant molts anys i continuem empoderant les nenes perquè siguin dones lliures, fortes, empoderades, amb poder de decisió, però els nens no ho fem. És a dir, amb aquests 10 anys veieu que s'ha anat intentant canviar que pels nens també siguin nens empoderats, feministes, que, no?, lliures de pensament, sense aquest biaix masclista tot el dia, no?, que t'imposen. Vull dir que va en conjunt això. Tinc aquesta sensació i a vegades ens oblidem, no?, d'aquests nens que al final també són víctimes.
Sí, però jo crec que fa anys que es comença a parlar de noves masculinitats, no? D'altres maneres de trencar amb aquests estereotips que durant molt de temps hem vist molt clars en les nenes, però que, com dius, també es veuen els nens, no? En com ser un nen i què passa quan et surts d'aquesta norma, que al final això també és patriarcat, no? Els nens que són castigats per sortir-se d'una masculinitat hegemònica, per no ser prou machitos o per plorar o pel que sigui, no? Llavors, sí que és una cosa que també es va reivindicant.
I jo la preocupació que posaria també sobre la taula una mica de la reacció patriarcal que veiem, si després no parlem una mica del context en general d'aquests nois. Jo no, crec que la Júlia com jo, les dues no hem treballat en escoles o instituts i així, i de mirar-los i veure com després de l'avenç, no, i de tota la feina que s'ha fet a nivell de lluita feminista, que potser sí que interpel·la en un primer moment més, no, a les dones, i aquest punt de no saber ubicar-se, no, i en quin és el lloc llavors que em queda, no, i tot aquest rebuig a vegades al feminisme per sentir-se ofesos i atacats, no, que això a vegades jo me'n recordo d'un profe que explicava i deia, no? O sigui, hauríem de poder explicar i fer entendre als homes que els primers perjudicats, no? En molts moments són ells mateixos, no? Que l'abús de substàncies i de drogues, la mort en situacions, no, de risc, o sigui, hi ha un problema molt gros a nivell de què fa el patriarcat als homes, i aquí hi hauria d'haver un interès que pogués resoldre's cap aquí, no? Cap a altres formes d'estar en el món que no fos en el moment en el que hi ha una crisi, hi ha un avenç de les dones, anem a rearmar projectes, no? com l'altre dia, no? Propostes, no? que el que fan, no? És una mica intentar reparar aquests avenços que hem intentat fer des de la lluita feminista.
Sovint a vegades, no, se senten comentaris d'homes que volen parlar sobre la feminitat, sobre el feminisme, sobre les dones des d'un punt de vista masculí, i des de col·lectius com Ara Bruixa es critica, no, també el fet de que sigui un home que torni a parlar en boca d'una dona. És sempre perquè el discurs ve d'un home o és el discurs el que molesta?
Clar, jo crec que el que molesta és que parlin per nosaltres, no? O sigui, està perfecte que els homes entenguin que aquesta és una lluita que es fa des de totes bandes, però que igual els papers que tenim uns i altres no són sempre els mateixos, no? Llavors, per això nosaltres, per exemple, per posar un exemple molt fàcil, la manifestació del 8 de març és una manifestació oberta a qualsevol persona, però sí que demanem que les primeres files, no? Com que el primer bloc, diguéssim, siguin dones o identitats dissidents, perquè sí que creiem que és un dia que és important posar això en valor. Això no vol dir que els homes no hi puguin tenir espai, sinó que potser aquell dia no estaran a primera fila, no? Doncs va una mica per aquí. Evidentment és interessant que els homes també en parlin, també n'aprenguin, també ens escoltem, no? Vull dir, com que tots tenim a aprendre de tots, però sí que en aquest cas sabem que hi ha experiències que ens passen pel fet de ser dones, i que té sentit que siguem nosaltres qui liderem aquests projectes, doncs com el cas d'Hora Bruixa, no? Que es va decidir en un inici que fos un espai no mixte, perquè dones que militaven en altres espais mixtes igual no havien pogut tenir l'espai per formar-se, per debatre, per dir la seva, pel fet de que els homes ocupessin l'espai d'una manera diferent. No?
I això continua sent així, oi? És no mixte, i la idea és evolucionar cap a mixte, o de moment no està preparat?
Quan guanyem, i ens ho plantejarem, quan la societat sigui una societat justa, no? I el que l'única cosa que molesti no siguin els col·lectius feministes no mixtes, i no ens molesti més, no? Els bars no mixtes d'homes on tu et sents incòmode entrar, no? Les cuines no mixtes, i llavors ens plantegem, clar que sí, el que no farem és els espais de transformació que siguin els primers en desarmar-se. Nosaltres el que sí que jo crec que des d'un bon moment, tot i que sembli que no, i generés molt conflicte, també generava molt conflicte perquè era una cosa molt novedosa, no? Històricament hi ha hagut espais dividits, no? Segons el gènere assignat socialment, però el que molestava era que ens organitzéssim per subvertir-ho, no? Llavors hi ha un punt de dir, nosaltres tot i així, tot i la caricatura i les feministes que en el seu moment quan naixia Una Bruixa eren dones dolentes, no? Frígides, que menjaven nens, tot i aquesta caricatura, nosaltres des d'un primer moment, jo me'n recordo, fa molts anys que fèiem formacions sobre violència masclista, sobre el gènere, sobre el patriarcat, i hi havia espais mixtes amb diàleg amb els homes. Sorprenentment, en aquests que eren oberts, no hi venien tant com potser hi hem vingut després, no? O sigui que aquí és interessant veure en molts moments també per què es despertaven les contradiccions que es despertaven.
Hora Bruixa, un col·lectiu molt actiu a Sant Cugat, no només el 8 de març, ens trobem a les places reivindicant diferents accions durant tot l'any, i el 10 de juny feu la vostra gran festa del desè aniversari a Sant Cugat, una festa oberta a tota la ciutadania. Què esperem? Què farem quan sortim al carrer aquell dia?
Bueno, serà un dia molt, molt, molt complet. Hem volgut intentar tocar tants fronts com fos possible. Llavors, des de les 11 del matí hi haurà paradetes de moltes entitats, col·lectius, casos repressius, bueno, de molts temes diferents allà a la plaça del Coll, que és on es donarà tota la jornada durant tot el dia. Llavors a les 12 tenim una xerrada que hem titulat Bruixes d'ahir, bruixes d'avui, en la qual volem fer un repàs històric de la història de les bruixes, no? Bueno, del paper que han tingut les bruixes de la història i com nosaltres reivindiquem el paper d'aquestes dones que, bueno, com que van ser dones dissidents, dones castigades per, no, per potser no voler entrar en la norma i què passa avui amb aquestes bruixes. Llavors tindrem un vermut musical amb Rodeguels i després un dinar popular que cuinarem conjuntament amb altres dones del barri. Estem molt contentes. Llavors a la tarda tindrem tallers que hi ha tant per joves com per infants com per persones adultes, i a les 6 tenim Valls de Plaça amb Calcet Estradis. Segurament ja tothom les coneix, però bueno, és un grup que ens farà ballar. Llavors tenim micro obert de poesia, que està obert a qualsevol persona que vulgui compartir-ho, i a les 8 acte polític amb diferents entitats del poble. Llavors a les 9 tenim el sopar, a les 10 tenim un show de dancehall i després hi ha PDs i acabem la nit a la Fònic. Acabarem punxant a la Fònic per tancar la jornada.
Tot això serà farà el dissabte 10 de juny a partir de les 11 del matí a partir de les 2 del matí anireu a la Fònic.
Exacte.
Tot l'anterior és a la plaça del Coll, al barri de Sant Francesc Monestir. Per tant, una jornada, entenc que és oberta a tothom, gratuïta,
sí,
també per infants.
Tothom és benvingut, us esperem allà.
Teniu relació amb altres entitats? Com és la vostra relació d'Hora Bruixa amb altres entitats de la ciutat, que és una ciutat amb un teixit social i cultural molt viu? Com és aquesta relació i en aquests 10 anys com ha anat evolucionant i si aquell dia també tindreu participació?
Jo crec que bastant rica i desenvolupada. Clar, és que 10 anys donen per moltes coses, no? Llavors potser en un primer moment doncs, el col·lectiu se centra en formar-se, crec que bastant de la mà ja de la gent en general, però des de tot el que passa que el temerari, no? La festa major alternativa, el quinto, el sindicat de llogateres, on nosaltres hi participem com a Hora Bruixa activament, no? Amb les joves organitzades, tant a l'Aplec Jove, al Casal de Joves La Xesca en el seu moment, no? També hi fèiem activitat amb les companyes d'arran, però també jo crec que a mesura que avancem ens anem obrint, no? Nosaltres ara, per exemple, tenim un projecte que ens encanta i que gaudim molt al barri del Monestir Sant Francesc, que de tercer divendres de mes ens trobem allà al xalet negre a fer feina amb la gent amb les dones, no?, de la xarxa del barri del Monestir Sant Francesc, que és un projecte que neix com un primer espai de trobada, d'autoconeixement, de mirar les vides, no?, que vivim pel fet d'haver nascut, no?, i d'haver estat socialitzades com a dones. I a partir d'aquí hem fet un projecte, doncs, de punt de trobada, de suport mutu, de parlar de violència masclista, de superació de vides molt dures, però també de l'alegria de viure i de trobar-nos, no? Llavors, això també és una cosa que fem, i hi ha coses que s'han anat a... Bueno, jo crec que els 8 de març, per exemple, han donat per molt, han donat per trobar-nos, no?, amb les dones bolivianes, per trobar-nos amb les dones de Castellers, no?, que fessin pilars de dones, o sigui que les, bueno... Sí, això és per una... Sí, no? Aquí s'han cugat, jo crec que sí que ha estat bé veure que podíem enxarxar-nos amb molta gent, que hi havia molta gent disposada i que volia, no?, que un col·lectiu com el nostre hi fos.
Més enllà d'aquest aniversari, ja com la festa grossa, que és el dia dissabte 10 de juny, teniu pensat altres accions més concretes per celebrar aquest desè aniversari? O...
No, en principi serà aquest dia. Val. I després doncs seguirem, bueno, vindrà la festa major alternativa, vindrà l'estiu, bueno, com que seguirem amb la nostra activitat, sí.
No voldria deixar de parlar en aquesta entrevista justament del possible canvi de govern que hi haurà molt previsiblement a l'Ajuntament de Sant Cugat després de les eleccions municipals del passat 28 de maig, on el govern tripartit que ha estat governant aquests últims 4 anys, Esquerra, el PSC i la CUP, aquest govern d'Esquerres no podrà sumar. No sé quina valoració en feu de que Junts acabi tenint l'alcaldia aquests de propers 4 anys i de la feina que s'ha fet en aquests darrers 4. És a dir, potser comencem amb el que s'ha fet, si esperàveu més aquests 4 anys amb aquests partits al govern o no.
Sí, és evident que jo crec que per Hora Bruixa, per un col·lectiu de base que viu i treballa més en molts moments amb tot allò on l'institució no arriba, que és massa, o sigui, és, doncs celebres, no?, que es doti de pressupost al SIAT, que el SAI tingui, no?, molts més recursos, que s'intenti, no?, doncs, fer plans, no? O sigui, com que tot això sí que se celebra, el que és evident és que les limitacions que té de per si l'Ajuntament són moltes, i que bueno, que és un govern que es planteja d'esquerres, no? Perquè és el marc en el que ens acostumem a viure, però que per un col·lectiu que es declara netament anticapitalista, ni les propostes de, no, de la majoria del govern, ni les voluntats, entenem que són suficients o que van o que transcendeixen més enllà del que parlàvem abans, d'un feminisme que vagi a capgirar-ho tot. Llavors, és evident que no, que no és el mateix que governin uns que els altres, jo crec que això ho tenim clar, però també és molt evident que des d'allà l'acció que es pot fer és molt limitada i que la voluntat tot sovint és limitada. Per tant, celebrem tots els avenços que hi ha hagut, que sabem, no, que hi ha hagut canvis, i ara veurem si tornem, no, a la vella política que ha governat aquesta ciutat, però bueno.
Us sorprèn que a Sant Cugat no hi hagi una regidoria de feminismes? O no és important?
Bueno, és això, és un aparador al final també, no? O sigui, el que seria ideal és que totes les polítiques tinguessin aquesta perspectiva feminista i que, per tant, quan tu fas polítiques d'habitatge tinguis en compte que les més afectades en un desnonament sempre són les dones, no? Les que tenen situacions més vulnerables. O sigui, l'ideal seria que això fos transversal, i és algú que no passa, però ni aquí ni enlloc. I venint de 30 anys de Convergència, em sembla molt lògic que això no hi hagi sigut, no? Vull dir, és molt evident el model de ciutat que s'ha volgut imposar, que en els últims anys s'ha intentat potser amb algunes coses modificar i que ara probablement torni, no? Que és aquesta ciutat bonica per uns pocs i precària per la majoria. I això segurament sigui el que torni.
I la darrera pregunta és sobre l'entrada a Vox al ple municipal, amb dos regidors, de fet. Des del col·lectiu, com ho valoreu, tenint en compte totes les declaracions que ha fet aquest partit també contra el feminisme?
Jo crec que no és només l'entrada a Vox. Entra Vox, entra el PP una altra vegada i sumen 5 no? regidors entre les dues forces. O sigui, la preocupació que ens la podem mirar des de Sant Cugat, que jo crec que hi ha una lectura de classe molt concreta a fer. El votant de Vox aquí, no? Si més hi havia moments que analitzàvem, és jove, o sigui, és fill de famílies riques, són coses que fan patir. És bueno, els rics del país rearmant-se per anar contra tot allò que durant alguns anys, no?, semblava que estiguéssim capgirant, no? Veníem de l'1 d'octubre, veníem de les vagues feministes, veníem d'un cicle de transformació, i ara estem en un moment de reflux, on està clar que hi ha crítiques per tothom, i jo crec que aquí hi ha molta gent que hem de poder veure perquè no? la classe treballadora no ha anat a votar, i aquí hi ha preguntes a fer-se, suposo que, no? que hi ha molta gent que té deures, i l'altra cosa, evidentment, que preocupa és pensar que l'extrema dreta ja no només és al carrer, ja no només és als mitjans, no? S'immiscueix a través dels mitjans de comunicació, ja no només té el poder econòmic que té, sinó que passa a tenir i acaparar el poder polític de forma desenfadada. O sigui, nosaltres sabem que Vox o postures com les de Vox hi eren dins del Partit Popular, però ara no només hi és el Partit Popular, hi és el Partit Popular i és, no?, la seva sucursal a la dreta. Per tant, jo crec que preocupades, perquè crec que hem d'estar preocupades, però sobretot hem d'estar... Bueno, hem de veure, l'altre dia ho parlàvem, no? Hi ha d'haver voluntat de canvi, de transformació. Nosaltres sabem la capacitat que tenim d'aturar coses quan en som moltes, perquè a diferència d'ells nosaltres no tenim, no?, ni el poder econòmic ni el poder polític, però sí que en som més. I les treballadores, les dones, les persones migrades, o sigui, tot allò contra el que atempta la dreta i l'extrema dreta, som més. Per tant, aquí hi ha un punt de posar-nos les piles i de trobar la força d'on nosaltres la tenim, que és el d'ajuntar-nos i de no només simbòlicament, no? Parlar d'un no passaran fictici on tothom acaba convivint amb normalitat. No, és que nosaltres sabem que van contra nosaltres, que van contra els nostres... O sigui, que si aquesta gent avança és que nosaltres retrocedim, i no retrocedim des d'un sentit simbòlic o jugant a cadiretes, és que hi va la vida de la gent, és que els feixistes han assassinat gent en aquest país, és que, no?, les treballadores sexuals, les dones trans, o sigui, no fa tant, estàvem als 90, on aquesta gent sortia amb escamots al carrer a pallissar no? O sigui, nosaltres no volem caminar cap aquí. Sabem que hem fet molt poquetes passes, però que les passes que hem de fer les hem de defensar, i hem de poder veure més enllà del que aquesta gent ofereix, que això és una cosa que parlàvem a l'estiu nosaltres, no? El feminisme no pot centrar-se a combatre'ls a ells en una agenda marcada pel que l'extrema dreta planti. Nosaltres hem de poder dibuixar horitzons d'esperança per la nostra gent, perquè si no gairebé que l'única proposta trencadora és la seva, que és la d'acabar amb tot i tothom al servei d'uns que no som ningú de nosaltres, no? Que és que els de sempre tinguin el poder que no volen perdre. I crec que en aquest país, a més, jo soc una enamorada, perdoneu, ara potser m'estic anant, però de la Guerra Civil, nosaltres tenim una història molt llarga de què ha estat el feixisme, de què ha volgut dir, que en moments d'avenç de l'esquerra i d'intentar posar propostes sobre la taula, les classes burgeses d'aquest país s'organitzessin per anar a la contra. O sigui, aquesta gent va orquestrar un cop d'estat i eren els seus besavis. O sigui, són la mateixa gent en aquell moment que ara. Per tant, nosaltres seguim sent les mateixes. Nosaltres, jo soc la neta de la mateixa, no?, de la dona que es va situar en l'altra banda de la història. Per tant, jo crec que aquí és fer una crida a saber qui som, a saber que les coses van en sèrio i que a ells no els hi tremola el pols, i a nosaltres no ens ha de tremolar tampoc, no? I hem de trobar, jo crec, la força on nosaltres la tenim, que és l'organització popular.
Doncs 10 anys de molta lluita, 10 anys que més endavant que queden, i 10 més, perquè és una lluita que no cessarà, per la Maria Gordillo i la Júlia Somoza d'Hora Bruixa. Moltes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia i per molts anys.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.